Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarca se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que, en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern, al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós i que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys. I també et dic que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf. I ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I, és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat. El viatjar amb aquell dipòsit de Tampax, compresses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar, i ha de canviar perquè si sents que la menopausa hi ha 100 símptomes, i aquí el nom és important, símptomes, diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat. No hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvia moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències, i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat, i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa, i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el nostre monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial. I sobretot, la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas, perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
No, però està bé.
Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits. Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo vieja. Ara he perdut el full del Chivato, però que en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, madres e hijas, un llibre que jo us recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swim. I el que ens porta avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Uh-huh. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta,
tan
no?
Tan ricament, eh?
I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial, és a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
Uh-huh. I aquesta versió és més dolça, que és que abans a l'entradeta ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
no
vergonya.
No els hi tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació d'una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
Gràcies.
Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
D'alta baixa.
D'alta baixa. Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
Exacte. No, la hem de medicalitzar. No, no podem.
La
podem té un component de llibertat.
Sí.
I hem és un imperatiu. I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, no van dir que la menarquia és una malaltia exceso, exceso hormonal, sí. Que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no, som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, doncs quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
Sí, sí, era pitjor el remei que la malaltia, no?
Que la malaltia,
sí. De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer i ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
Sí.
Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no? Sí. O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins a on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove, eh? I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
sí, estic encantada.
I de fet, doncs, ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
Sí, bueno, hi ha una cosa, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una...
Sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què? De què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes... I les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has d'aprendre perquè és una incitació a dones o homes, per cas dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
Ja, atien la por prèvia, diríem.
És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a l'enfermetat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Mm-hmm. Aquesta perversió no es diu quan et diuen... Pren-te això, que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
I cal que deixis
quan el deixis, allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
Oh, i els granets els de la regla!
I teníem tot això. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, teníem... i teníem tristesa i tal.
Sí, sí.
Ara... No tenim res de tot això. És a dir...
Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
Sí.
O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Mm-hmm. Per tant... Què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més?
Des del començament.
Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors sí. Què? Les fiquem també sí, en el sí. mateix sac, els sí, hi donem?
Sí. A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys, on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què.
Per compensar, diguem-la.
Però ara, en aquests moments, que a més, en un país com el nostre, que tenim les tasses de reproducció més baixes del món, no?
Sí, sí. O sigui, jo dic... Era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí, sí. El del 1,3 algun dia sí. Algú m'ha d'explicar.
Un terç entre 3 fem una criatura.
Exacte, dius. Això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què? Per què es... Calla la part bona de la menopausa. Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, cherche la raison économique.
Sí.
No? O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha... Però sobretot, diguem-ne, que... Jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments sí. I tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
Sí, eh? Sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
Sí. La Northrop diu que... el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista,
sí,
no sé,
sí,
quan,
sí,
a l'anglès, a l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repente, doncs, apareixes tu i tu fixa't que les dones diuen jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan, després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida per montera, allò que diuen los castizos, no?
Total.
És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. Mm. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
Clar.
I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
perquè,
bo?
Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
No.
O els viuré com amb una edat de la renovació? No? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
Sí, sí, ho vaig estar llegint en el teu llibre.
Un diccionari àrab,
sí, sí. Bueno, perquè el món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
I del
manera.
Que ens pot ensenyar.
Sí, 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 al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40, allà encara... respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, l'arquitectura.
Sí, sí.
Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa, ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no, és el well-aging. Mm. O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida tot això.
No.
Bueno, si a més a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Llavors, crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això... també te'n sortiràs d'això, no?
Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones amb sororitat, les dones... perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut en comunitat, amb altres, no? I de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin allà, com un camí alegre per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones... Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
Jo, el juliol, en faig 80.
80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o... Saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, a bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
Sí, jo crec que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall... Som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostre. No?
Sí, cal que surtin més, però, eh?
Sí, n'hi ha moltes, eh?
No, no, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
Sí.
Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors.
Ells han ocupat sempre tot.
Sempre.
Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, diem, una bellesa 8.0, no?
Ah, molt bé!
O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem inventant,
reinventant.
No? Reinventant, no? I està bé, tampoc hi ha normes, no?
No, sense regles.
Com hem de ser, no?
Sense
doncs
regles.
Com vulguem, no?
Sí, hi ha mil, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa, hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
Sí, perquè és que aquest has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, és clar, n'hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
Sí.
Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
Sí, a mi em va coincidir.
O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens... o no tens parella, estàs de la parella fins aquí, o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... Mm-hmm. És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
sí,
que tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica... Mm-hmm. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots. O com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomni té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia com una vella capa tot lo tapa. Llavors, tu vas al metge, que vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa. No? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
Clar, és una...
Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones, o sigui, perquè això és el fàcil, no?
Clar.
Perquè no van a buscar... Què és el que t'està passant? Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció a una pacient seva, una dona gran, i un dia de repente la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella al final li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara de repente ha passat alguna cosa a la teva vida? Li va dir, i diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
Ai,
no?
Sí.
Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no? I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, de Lancet...
Sí, ara t'ho anava a preguntar. Sí. No, digues.
No, digues.
La revista mèdica de Lancet va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és això.
Sí. Aquest article l'he portat aquí. És aquest. Diu, teníem raó. Clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
Vale.
O sigui, aquest és un dossier que ha fet de Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
Uh-huh.
I una de les coses que diuen, l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient que tenen que d'hormones que tenen que ser
reemplaçades.
Estimula les actituds negatives cap a la menopausa i el seu estigma.
Veus?
I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat 3 pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
Sí, clar.
I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I, clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
Però és que també canvia el dels homes.
Home,
és que, clar,
tant.
L'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però perquè les seves hormones són més, diguéssim, més pausades.
Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
Bueno, clar.
Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
coital allò,
quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional, i que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al Servei de Geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
A la tercera edat,
a la bellesa, no? I, esclar, jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no?, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I, en canvi, tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
a un bar.
Tots són dones, Anna.
Estan
totes encantades, eh?
La Isaac Dinesen deia, sí, deia, las mujeres juntas se ríen, no? I jo dic, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I, tal, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
Això és veritat.
De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogots jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
Comunitat.
Comunitat, la veïna... hem de parlar més entre nosaltres.
L'associació de veïnes del barri.
Sí, l'associació de dones, m'és igual, el gimnàs, el club de lectura, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
Jo copats.
Hi havia un home, un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
Totalment.
No? Sí. Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria... Tu vales mucho.
Ah, que maco! Que maco!
De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
Ha passat a la història, sí.
Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia, no? Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas, ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
Moltes gràcies, he estat molt a gust.
Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries, i com es diu? Parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enrique.
Hola.
Qui és la Marina Enrique? La Marina Enrique és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friki de les sèries. No ens enganyem, és una friki.
Ho soc.
Vinga.
I encantada.
I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet. Sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de... alguna cosa acollidora, no? Són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust... que et fan...
Manteta!
La manteta, el jersei. Avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
Amigo!
Perquè sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
Vale, et dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes, llavors, bueno... Jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
I tant, qualsevol
cosa.
Aquí
estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil, a gust, i això que hem dit, no?
Top Manta! Ah, no, bueno, Top Cozy, Top Manta és una altra cosa.
Bueno, Top Manta...
Sí.
Podria ser.
Vinga.
La primera per mi és Les xiques Gilmore.
Hombre!
Ja fa anys, per mi han ballit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè. Hi ha, com sempre, passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
Vinga.
I sobretot el que m'encanta de les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic aquí més.
És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
Ah, bueno, sí, Virgin River.
És... Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
Oh, ese dron.
Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, que i té el mateix element, un poble molt reconeixible. Aquesta, el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir i troba ja en aquest poble doncs, el seu
racó.
No, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana. I doncs, hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur que
diu,
són...
En castellà no es diu així, es diu Un lugar...
Un lugar para soñar, és veritat, perdona.
Un lugar para soñar.
Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
Venga.
Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres coses.
Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria...
Sí, molt,
sí. Molt, és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska... Es coneix més com un peix fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
Ah, sí, és veritat.
Saps? També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé si la gent li agradarà, però passava a Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
Ara ja...
Estava espanyolitzada, però...
Animals també és cozy.
Ahir voy.
Ah.
Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
Venga, fes,
i després
fes.
Ens anem a
com
a
si ens pagués
següents.
Netflix.
Bueno, si vol.
Bueno, si vol estem aquí oberts de sí.
Una altra que recomanaré, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit.
Vale.
Coses agradables,
happy.
Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt. I el mateix, jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans.
O sigui, diríem Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
Sí, i igual a la sèrie que m'agrada a mi.
Igual a la sèrie de Marina.
També veig altres coses més dures,
sí, segur,
però, però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
Oh, meravella!
Que ens encanten a tots. I ara, aquest estiu, TV3CAT, perdó, ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
Ja era hora,
I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
Sí.
Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
Que bona, meravella.
Aquesta està a Filming també, jo la veia a Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que deien, verd. Aquesta és d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
Llavors, veterinaris...
És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
Sí.
I són els anys 30...
És preguerra.
És preguerra.
Preguerra.
Preguerra, guerra... Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
Sí, és... el fill és un dels fills dels Darrell.
Correcte, llavors això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé, que és els Darrell.
Quina meravella, molt recomanable.
I senyores, aquesta,
molt.
Si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no té paisatges de Canadà, no
bueno,
té res.
Té Grècia.
És Grècia, que llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
Sí,
i no, també. Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
bueno,
principi.
Està basat en un gran llibre,
està
també.
Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que és el Gerald Darrell, sí. Que és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
Sí, sí.
La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que són divertidíssims.
En grec.
En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
Meravellosos.
Marina, queden escaig, vale. 2 minuts, fent-nos una llista top.
Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció,
vale,
que ha sortit ara de moda, que són les cozy mystery, són les sèries cozy de misteri.
Ah, això ens agrada molt.
Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré, però les que sí que hem vist tothom i coneix són Asesinatos en el Edificio.
Ah, molt bé, sí.
Vale? Seria
el
aquest
podcast,
estil.
A més.
El Hombre Infiltrado, que també. Aquest també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
Sí,
vale?
Sí.
I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
fantàstica,
aquesta tothom
la
coneix.
És com es deia la senyora...
Fletcher.
Fletcher.
Monk, és una altra també fantàstica, sí. Que també seria aquest estim, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, d'acord? Vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
Ho deixem allà.
I ja està, top 5 per mi, Les xiques Gilmore, si no les heu vist, Els Darrell, Totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
Meravella.
Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
Doncs ja veieu, cozy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes. No quan et fas gran.